Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els nous consellers i conselleres del govern de Salvador Illa han pres possessió del càrrec en un acte sobri aquest matí al Palau de la Generalitat. Illa ha destacat que el denominador comú de tots ells és la vocació de servei públic i de governar per tothom. Aquest migdia ja han començat els tradicionals traspassos de carteres entre els consellers sortints i els entrants. El Sindicat Autònom de Policia i el Sindicat de Mossos d'Esquadra critiquen que el Departament d'Interior no hagi assumit cap responsabilitat davant la no detenció de Carles Puigdemont. Consideren que el cos policial ha perdut prestigi i demanen a la nova consellera que s'allunyi de l'agenda política. Hamas no anirà a la propera reunió per negociar un alto al foc a Gaza. Reclama als mediadors que facin complir a Israel el pla Biden, ja acordat, en lloc de fer més rondes de negociacions. L'organització islamista considera que les noves propostes de negociació concedeixen més temps a Tel Aviv per continuar atacant la franja. Rússia evacua els habitants d'una segona regió a la frontera amb Ucraïna davant l'ofensiva de Kiev, que hauria penetrat 30 quilòmetres a l'interior de territori enemic. Russos i ucraïnesos s'acusen mútuament de l'incendi d'aquesta nit a la central nuclear de Zaporíjia, que ja estaria extingit. Els bombers troben el cadàver d'una dona amb signes de violència en apagar un incendi a un domicili de Valladolid. Ara s'obre una investigació per determinar si es tracta d'una víctima de violència masclista. La Societat Catalana de Pediatria celebra la decisió del Departament de Salut d'incloure en el calendari vacunal del 2025 la vacunació contra la tos farina d'adolescents a partir dels 11 anys. Ara s'administrava als 2 mesos i als 11 mesos i una altra dosi de record als 6 anys, però els pediatres alertaven de la necessitat d'incorporar una altra dosi. Deadpool i Lobezno supera els 1.000 milions de dòlars de recaptació mundial. És el primer film de Marvel sota el paraigua de Disney que ho aconsegueix des del 2019. Disney aquests dies ha de fer front a la polèmica que per la seva nova Blanca Neu d'acció real no ha comptat amb intèrprets nans, sinó que ha decidit digitalitzar els personatges i això ha aixecat moltes crítiques. Esports, Marc Andrés.
Aquest vespre a les 8, trofeu Joan Gamper entre Barça i Mònaco amb la presentació de Dani Olmo, un partit que es podrà seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda. En relació als Jocs Olímpics de París, la boxejadora algeriana Iman Kelly, fora la seva categoria, ha presentat una denúncia contra tots aquells que van assetjar les xarxes acusant-la de ser un home. I en directe ha començat el Tour de França femení sense catalanes, ja que Mireia Benito va anunciar que no participaria degut a contraure la Covid.
I el temps després d'un matí de sol, la tarda arriba amb ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, localment intensos i fins i tot acompanyats de pedra. La calor més intensa registrarà a Ponent amb màximes de fins a 39 graus. Passen 4 minuts de la una. El nou govern presidit per Salvador Illa ja està en marxa. Els 16 consellers i conselleres han pres possessió del càrrec en un acte sobri aquest matí al Palau de la Generalitat. Illa ha destacat que el denominador comú de tots ells és la vocació de servei públic i la voluntat de governar per tothom per millorar Catalunya.
Aquesta és la clau, el fil conductor, la pedra angular del que pretén que sigui l'acció del govern que avui ha pres possessió. Transformant el que hem anomenat la tercera gran transformació de Catalunya per millorar-la, la societat catalana, des de les institucions, és a dir, des del servei públic. En un context de canvi d'època.
El president Salvador Illa ha dissenyat un govern transversal on hi ha figures de pes del PSC, independents, perfils tècnics i alguns exdirigents de Junts, de l'antiga Convergència i Unió, i excàrrecs de l'executiu d'Esquerra Republicana. Demà el nou govern farà la primera reunió de treball. I a aquesta hora ja han començat els tradicionals traspassos de carteres entre els consellers sortints i els entrants. Palau de la Generalitat, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Si estan sent uns traspassos molt sobris. De moment s'han fet els que estaven previstos a Palau. La consellera sortint de presidència, Laura Vilagrà, ha passat la carpeta de presidència al seu successor, Albert Dalmau, i la d'esports, a Berni Álvarez. No hi ha hagut declaracions, només encaixada de mans i l'entrega d'una petita carpeta. Al mateix Saló Torres García de Palau hi ha hagut l'intercanvi de carteres d'economia entre la titular sortint del departament, Natàlia Masguix, i la consellera entrant, Alicia Romero. En aquest cas, entre els documents traspassats, una carpeta del finançament singular de Catalunya, un dels pilars de l'acord d'investidura entre el PSC i Esquerra. Un traspàs que s'ha fet aquí a Palau, tot i que la seu del Departament d'Economia no és aquí a Palau, sinó a la ciutat, a l'àmbit, al districte administratiu, volem dir, de Barcelona. I el quart traspàs del dia es farà ara, a la una, a la Casa dels Canonges, on el conseller Jaume Duch, fins ara portaveu del Parlament Europeu, rebrà la carpeta per part de la seva antecessora, Meritxell Serret.
Gràcies, Sílvia. Bon dia.
Bon dia.
Junts reclama a Salvador Illa que comparegui al Parlament perquè doni explicacions sobre com ha format el nou govern. La portaveu del partit a la cambra, Mònica Sales, qualifica l'executiu d'autonomista i espanyolista.
És un govern que torna a l'autonomisme, amb una dependència de la centralitat espanyola. Veiem com es posa en risc, per exemple, tot el tema del català a l'escola, amb una consellera d'Educació que demanava que s'apliqués aquest 25% del català a l'escola, o veiem també un conseller d'Exteriors amb una gran voluntat espanyolista.
Junts també exigeix explicacions a Esquerra per haver permès aquest govern. I sindicats de l'ensenyament i representants de l'escola concertada demanen a la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, més inversió. Des d'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament li demanen una aposta clara per l'escola pública i acabar amb la segregació escolar, mentre que la patronal de la concertada xifra en 310 milions d'euros el pressupost necessari per compensar l'infrafinançament i avançar cap a la gratuïtat dels centres concertats. USTEC prioritza abaixar ràtios i més recursos per l'escola inclusiva i avisen que insistiran en la retirada de l'avançament de calendari. Volen saber què farà el nou govern per blindar la immersió lingüística i s'oposen a recuperar la sisena hora a l'escola. Són declaracions de Yolanda Segura, portaveu d'USTEC a Catalunya Informació.
No per més hores que faci l'alumnat s'incrementarà la qualitat. La qualitat s'incrementa fent les mateixes hores i augmentant els recursos necessaris per poder atendre en condicions de l'alumnat, a dotar els centres de tots aquells professionals necessaris per tractar pues, aquesta diversitat, no?, i fer de l'escola una escola inclusiva real.
Des de la Fundació Escola Cristiana, que escolaritza el 30% dels alumnes a Catalunya, desgranen a què corresponen aquests 310 milions d'augment de pressupost que demanen. Meritxell Ruiz n'és la secretària general i són declaracions també a Catalunya Informació.
Correspondria al que ens toca pel que estem fent el pacte contra la segregació escolar, que estem escolaritzant el mateix percentatge d'alumne vulnerable que l'escola pública. Correspon també a que hi ha hagut en aquests dos últims anys un important creixement dels docents de l'escola pública, però ara toca a l'escola d'iniciativa social. Faltarien 1.800 docents a l'escola d'iniciativa social i després avançar cap a la gratuïtat.
A l'hora de valorar el nomenament de Niubó, totes dues destaquen que és una persona dialogant i que coneix bé el sistema educatiu, encara que no hagi treballat mai en una aula. Creuen que era un nomenament previsible perquè els últims anys ja ha estat al capdavant de la carpeta educativa a les files socialistes, també dins del grup parlamentari.
Catalunya Informació.
El Sindicat Autònom de Policia i el Sindicat de Mossos d'Esquadra critiquen que el Departament d'Interior no hagi assumit cap responsabilitat davant la no detenció de Carles Puigdemont. Barcelona, Cristian Roldán.
Els sindicats consideren que la compareixença del titular d'Interior i la cúpula dels Mossos només va servir per tirar pilotes fora. Asseguren que responia a una resposta emocional, però gens racional, i lamenten que el cos dels Mossos d'Esquadra hagi perdut prestigi al no ser capaç de complir l'ordre judicial de detenir Carles Puigdemont. Ho explica Pere García, secretari general del sindicat de policia SAPFEPOL.
Per això, al nostre entendre, és tirar pilotes fora, perquè aquest departament, quan dona aquestes explicacions, sap que està a dies de sortir per la porta. I, per tant, en cap cas, assumeix les responsabilitats.
Esperen que la nova consellera d'Interior no els tingui com un enemic, no faci cap cacera de bruixes i sigui més propera al cos i no tant a la seva agenda política.
Volem un departament d'Interior que sigui proper al cos, no que visqui en una realitat paral·lela, no?, en el que, bueno, doncs tinguin en compte les seves prioritats polítiques de rèdit polític.
Una altra de les peticions és revertir el canvi que va fer el conseller Elena pel que fa a la gestió de les actes vinculades a la Llei de Seguretat Ciutadana. Un canvi de gestió que va ocasionar que més del 80% dels delictes relacionats amb la tinença d'armes o de drogues acabessin prescrivint o caducant.
A Santa Coloma de Gramenet, Mireia González serà la nova alcaldessa. Agafarà el relleu a Núria Parlon, que aquest matí ha pres possessió com a nova consellera d'Interior. González és l'actual tinenta d'alcaldessa d'Educació, Infància i Joventut i assumirà el càrrec en un ple extraordinari que es farà d'aquí a dues setmanes. Parlon és alcaldessa d'aquest feu socialista des del 2009.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
El Pròxim Orient, Hamas afirma que no anirà a la propera reunió per negociar un alto al foc a Gaza. Reclama als mediadors que facin complir a Israel el pla Biden en lloc de fer més rondes de negociacions. L'organització islamista considera que les noves propostes de l'estat hebreu donen cobertura a la seva ofensiva a Gaza i li concedeixen temps per continuar-la fent. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Hamas reclama als mediadors que presenten abans un pla concret per a posar en marxa el pla Biden per a un alto el foc en lloc d'analitzar noves propostes d'acord. La proposta que el president nord-americà va presentar a finals de maig preveu una primera fase d'aplicació immediata amb una treva de 6 setmanes i intercanvi d'alguns dels hostatges per presos palestins. Israel també hauria de retirar els seus soldats de les principals ciutats de la franja. Aquesta és una de les principals necessitats de Hamas, que torna a patir una dura ofensiva al sud de la franja, especialment a la ciutat de Khan Yunis, on novament s'ha forçat el desplaçament de milers de civils, gent desesperada a la que han obligat contínuament a marxar i que ara torna a deixar-ho tot darrere.
Volem pau i volem viure. Els nostres fills estan morint sota les runes. On podem anar? Unes vegades ens diuen aneu cap aquí, altres aneu cap allà. On hem d'anar? Estem cansats i ens estem morint. La gent no té diners per evacuar el seu barri, així que agafen la roba i fugen com poden amb els seus fills. Fugen de la mort.
Israel també ha reconegut avui la mort d'un soldat en un combat al sud de la franja. L'acord del tolfoc a Gaza s'ha convertit també en un element clau per evitar l'escalada del conflicte a tota la regió i frenar l'amenaça de resposta de l'Iran i els seus aliats a les morts dels alts dirigents de Hamas i Hezbollah. De fet, el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, ha reclamat el pacte després de parlar amb el seu col·lega nord-americà Lloyd Austin. Els Estats Units han anunciat l'enviament d'un dels seus submarins a la zona, una informació que normalment no es revela, però a la que s'ha volgut donar publicitat per actuar com a element de dissuasió davant possibles atacs.
Rússia ha començat a evacuar els habitants de la regió de Belgorod davant la pressió militar creixent de l'exèrcit ucraïnès a la frontera. És la segona regió russa que Moscou ordena evacuar després de Kursk, objectiu de l'atac més important en territori enemic des de la invasió. El govern de Kiev informa que milers de soldats ucraïnesos han aconseguit penetrar fins a 30 quilòmetres a l'interior de Rússia. Segons fonts oficials, que cita l'agència France Press, la campanya ha buscat desestabilitzar el país veí i ho hauria aconseguit. De fet, la campanya militar d'Ucraïna hauria agafat aparentment per sorpresa l'exèrcit rus. Les tropes de Moscou asseguren que han aconseguit aturar l'atac a Kursk i que estan recuperant el control de la zona, tot i mantenir l'evacuació. Tot plegat mentre Ucraïna i Rússia s'acusen mútuament del foc que s'ha declarat aquesta nit a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, que està en territori ucraïnès però sota control rus. Segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, el foc ja s'ha controlat i no ha suposat cap risc. I segueix l'onada d'incendis a Grècia, a tocar de la seva capital, Atenes. Durant les últimes hores s'han declarat una quarantena de focs a tot el país, però el que més preocupa és el que va començar ahir a la tarda a Bàrnabas, al nord-est d'Atenes, i que avança empès pel fort vent cap a la capital grega. Les flames de fins a 25 metres d'alt i amb un flanc de més de 15 quilòmetres d'ample han obligat a evacuar almenys 8 localitats, una d'elles a la ciutat de Marató. Es calcula que el foc ha obligat a evacuar prop de 35.000 persones. Així ho explicava una de les veïnes evacuades.
El poble s'ha vist envoltat en un tres i no res. No té cap lògica, fa molt de vent. Era com si hi hagués molts focs alhora. Ha començat en un punt i de sobte tot el poble estava envoltat.
En aquest incendi treballen mig miler de bombers amb 150 vehicles terrestres i una trentena de mitjans aeris, a més de militars, agents forestals i voluntaris. El fum ja cobreix part d'Atenes, des d'on també es veuen les flames. No s'espera que les condicions meteorològiques millorin i es preveuen ràfegues de vent de fins a 90 km per hora i temperatures que superaran els 40 graus com a mínim fins dijous. i extingint l'incendi en un magatzem agrícola a la T324 a Benissanet, a la Ribera d'Ebre. El foc s'ha declarat a primera hora d'aquest matí en una nau d'uns 200 metres quadrats. Els bombers han treballat des de l'exterior amb una autoescala per evitar la propagació de l'incendi. S'ha protegit la zona exterior i confinat el foc al magatzem. L'incendi, que ha provocat una intensa columna de fum ben visible en els primers minuts, no ha afectat massa forestal. Segons els bombers, no es pot entrar a l'interior del magatzem agrícola per risc d'esfondrament. Un quart de dues, obrim l'àrea de servei, connectem amb el trànsit. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, de fet, es mantenen les retencions prou llargues encara a l'AP7, conseqüència d'un accident múltiple que hi ha hagut ja fa unes hores a l'altura de Subirats, amb 6 vehicles implicats. Val a dir que ara ja no hi ha cap carril tallat, per tant, això ajudarà a eixugar aquesta retenció que es manté, però de forma intermitent. Hi ha bosses d'aturades en el decurs d'uns 19-20 quilòmetres del Papiola Subirats. Subirats a la P7 sentit Tarragona i també queden retencions de Vilafranca Subirats direcció cap a Girona de forma intermitent. Pel que fa a la resta, a la B24 i Nacional 340, encara també amb cues de Cervelló-Vallirana sentit sud, perquè aquí s'ha hagut de regular la circulació, i hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres pràcticament a la P7 a la Jonquera sentit França, la Nacional 2 també amb vehicles del tot aturats a la Jonquera, direcció cap a França, en el decurs d'uns 5 quilòmetres, la C-17 aquí aturades puntuals a Canovelles sentit cap a Barcelona per obres, C-31 per accedir a Torroella-Montgrí, per bé que han minvat les cues, encara també amb retencions, la C-32 a Tordera cap a la GI-600, C-63 ben aturats encara de Lloret Blau a Lloret de Mar i la GI-614 amb una cua quilomètrica a Cadaqués per anar cap a les platges. Evidentment, les vies de la costa van un pèl plenes aquests dies i pel que fa a les rondes de Barcelona, la de dalt amb cua, d'Horta a la Vall d'Hebron sentit Llobregat per obres i a Vallcarca sentit Besòs, i a la ronda Litoral us trobareu retencions força intermitents entre Diagonal Mart i la zona de la Barceloneta, sentit Llobregat, sentit Trinitat, no hi ha pràcticament problemes. El transport públic ara no tenim constància d'incidències importants. Ho deixem aquí, tindreu més informació d'aquí a mitja hora.
Donem un cop d'ull al temps. Néstor Gómez.
Després del matí assolellat que han tingut a gran part del país, tret a les comarques de l'Empordà on hi havia alguns núvols, a partir d'ara les nuvolades començaran a créixer al Pirineu i creixeran amb força. S'esperen ruixats a qualsevol punt del Pirineu, localment intensos cap al Pirineu més oriental, i s'espera que puguin baixar cap al Solsonès i també cap al Berguedà i Osona. Tempestes que poden ser localment intenses i fins i tot acompanyades de pedra. A la resta del país, la tarda, entre assolellada la costa i una miqueta més de núvols cap a l'interior, del tot inofensiu. El que sí que tindrem avui, novament, serà calorada intensa a Ponent i també cap als Pallars, amb màximes que es mouran entre els 37 i els 39 graus. Avui serà pràcticament el darrer dia de temperatures tan càlides. Demà començaran a baixar les temperatures i més que baixaran claríssimament de cara a la jornada de dimecres. Tot i així, com dèiem, amb un temps que avui es presenta insegur i demà a la tarda també.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
11 minuts per 2:45. Els bombers han trobat el cadàver d'una dona amb signes de violència en apagar un incendi en un pis de Valladolid. Els fets han ocorregut pels vols de les 8 del matí, quan els efectius han rebut l'avís d'un foc en un domicili. Ara s'obre una investigació per determinar si es tracta d'una víctima de violència masclista. Les autoritats franceses detenen un home buscat a Espanya per agredir sexualment una menor d'edat de forma continuada durant 7 anys. L'home va ser condemnat a 9 anys de presó, però va aconseguir fugir i feia diversos mesos que estava desaparegut. La repatriació ja s'ha fet efectiva gràcies a la cooperació internacional dels cossos de seguretat. I la Policia Nacional ha expulsat de territori espanyol un home detingut a Gelida, a l'Alt Penedès, acusat de tenir vincles amb el terrorisme jihadista. Segons la policia, el detingut havia aconseguit atemorir els seus veïns per la seva conducta violenta amb nombrosos incidents contra les dones i el col·lectiu LGTBI. També hauria emès missatges amenaçadors a través de les xarxes. L'expedient que li han obert li prohibeix l'entrada a l'espai Schengen durant 10 anys. La Guàrdia Civil ha confiscat 1.700 quilos de cocaïna al port de Barcelona amagada entre sacs de sucre d'un contenidor procedent de Colòmbia. L'operació s'ha fet pública avui, però va passar el 30 de juliol. Els agents de la Guàrdia Civil han treballat conjuntament amb la Policia Nacional de Colòmbia. La investigació continua oberta per localitzar el grup delinqüent que hi ha darrere de la distribució de la cocaïna que havia arribat al port de Barcelona.
Catalunya Informació.
La Societat Catalana de Pediatria celebra la decisió del Departament de Salut d'incloure en el calendari vacunal del 2025 la vacunació contra la tos farina d'adolescents a partir dels 11 anys. En l'actual calendari de vacunacions s'administrava la vacuna als 2 mesos i als 11 mesos i una altra dosi de record als 6 anys. Tot i això, els pediatres alertaven d'una pèrdua d'efectivitat de la vacuna i de la necessitat d'incorporar una altra dosi durant l'adolescència, una petició que ara recull el departament. Aquesta és la valoració que n'ha fet a Catalunya Informació Pepe Serrano, secretari de la Societat Catalana de Pediatria, membre del Consell Assessor de Vacunes del Departament de Salut i del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Fa temps que des de tots els comitès assessors de vacunacions es ve recomanant aquesta mesura, doncs d'altra manera no pot ser més que positiva. La tosferina, ja ho sabem, primer, la vacuna va perdent eficàcia en el decurs del temps i segon, té la particularitat de que cada 3-5 anys va fent petites epidèmies.
Salut ha pres aquesta decisió tenint en compte l'augment de casos de la malaltia a escala internacional i també a Catalunya, sobretot entre nens de 10 a 14 anys. El que ja es farà a partir del pròxim curs escolar és avançar als 11 o 12 anys la vacunació contra la diftèria i el tètanus dels 14 anys i s'inclourà també la immunització contra la tos farina.
Com que l'última dosi que els hi posem és als 6 anys, doncs aquesta efectivitat que es va perdent doncs arriba en aquesta edat ja amb una protecció bastant minvada a nivell poblacional. Per tant, ara es baixa l'edat als 12 anys i s'hi afegeix el component de la tosferina.
A banda de la tosferina, Salut també ha decidit posar a tots els infants nascuts el 2025 la vacuna del rotavirus, responsable de la majoria de gastroenteritis en nadons. I el departament també iniciarà durant l'any que ve la vacunació contra el virus del papiloma humà a tots els nois de fins a 18 anys que ja hagin passat 6è de primària i que encara no estiguin vacunats contra el virus. I waited a long time for this team up. Disney celebra que per fi una pel·lícula de Marvel torna a superar la barrera dels 1.000 milions de dòlars de recaptació mundial. Deadpool i Lobezno és el primer títol des d'Avengers Endgame que ho aconsegueix. Aleshores, el 2019, la franquícia dominava la taquilla, però llavors ha passat per una travessia del desert on només triomfava un film de Marvel, però no de Disney, Spider-Man No Way Home. I la sorpresa encara és més gran, tenint en compte que la pel·lícula protagonitzada per Ryan Reynolds i Hugh Jackman està qualificada per majors de 17 anys, un fet que habitualment impedeix tenir bones xifres d'espectadors. So, whistle while you work. A Disney també estan pendents de la polèmica per la seva nova Blancaneu. Aquest cap de setmana han anunciat l'estrena, el març del 2025, d'una versió d'acció real del seu primer film d'animació, Blancanieves i los Siete Enanitos, on Gal Gadot serà la bruixa i Rachel Zegler, l'estrella de West Side Story, serà la Blancaneu. El problema és que els 7 nans no estaran interpretats per actors, sinó que s'han recreat digitalment i això ha provocat el rebuig d'un col·lectiu d'intèrprets que veuen limitada la seva presència en pantalla per la seva baixa estatura i que veien aquí una oportunitat d'or per brillar.
L'Andy ja va a la universitat.
Ni jo m'ho crec.
Què farem de tantes joguines?
A banda d'aquest nou títol, Disney també ha anticipat més novetats. Després de l'èxit de Del Revés 2, Disney té clara la clau del seu triomf. Així doncs, l'univers de Toy Story es veurà ampliat amb un cinquè títol el 2026, que tractarà el conflicte entre els jocs electrònics i els tradicionals. A més, Els Increïbles tindrà una tercera part, hi haurà remake amb actors de Lilo i Stitch. També s'ha anunciat el títol de la tercera part d'Avatar, que serà Foc i Cendra. I finalment, del món de Star Wars s'han donat detalls de la segona temporada d'Andor i de la nova sèrie Tripulación Perdida, amb Jude Law com a protagonista.
Els esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Avui cita important a Montjuïc perquè es presenta el Barça de Hansi Flick. Aquest vespre a les 8, Barça-Mònaco, una nova edició del trofeu Joan Gamper, un enfrontament que servirà, com hem dit, per presentar la plantilla blaugrana davant l'afició, també a Hansi Flick, i, evidentment, el fitxatge anunciat divendres passat, Dani Olmo. Un partit que podreu seguir a la sintonia de Catalunya Ràdio amb la TDT. Pel partit, el Barça, per cert, ha fet oficial els dorsals amb la novetat del 2 per Cubarsí i el debutant 20, el votant Dani Olmo, que lluirà el dorsal 20. Mentrestant, l'Atlètic Club ha fet oficials els seus dorsals i li ha donat el 10 a Nico Williams.
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Joder. Vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. Vale. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y a feliz tener como ha hecho él.
Un partit que no jugarà Sergi Roberto, que ahir va anunciar que marxava del Barça.
Culés. Ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts. El primer equip han estat 11 anys. Me'n vaig orgullós i orgullós de ser el capità del club de la meva vida. Gràcies de tot cor al club i a l'afició per fer d'aquests 18 anys el millor viatge possible. Visca el Barça per sempre.
Demà dimarts a les 12 del matí, Sergi Roberto s'acomiadarà del club en un acte institucional a l'Auditori 1899. També en futbol, l'Espanyol està presentant o ha presentat fa una estona els seus tres darrers fitxatges. Són Alec Kralls, Irving Cardona i Alejo Vélez. I el director esportiu, Fran Garagarza, afirma que l'equip va per bon camí, però que encara queden 15 dies.
Tenemos muchas limitaciones y no es fácil. Es obvio que estamos justos económicamente, pero creo que también tenemos que hacer una virtud de eso, ¿no? Y a ver si logramos, bueno, en esos 15 días que quedan, que pudiéramos tener un poco ese cierre, si se pudiera. Estamos tranquilos y sí aprovecho para dar un mensaje de tranquilidad a la afición, de que bueno, estamos en la línea del diseño esperado.
Mentrestant, el Girona espera poder tancar les pròximes hores el fitxatge del davanter macedoni Bojan Miopski, que prové de l'Aberdeen escocès, on hi ha jugat les dues darreres temporades. Miopski té 25 anys i aquesta última temporada va fer 26 gols. L'operació es podria tancar al voltant dels 8 milions d'euros entre fixes i variables, i l'objectiu del Girona és que pugui estar disponible per debutar aquest dijous a la Lliga al camp del Betis.
L'actualitat esportiva a fons.
Últim dia de viatjar cap a París.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
I viatgem cap a París amb la notícia que Iman Khelif, boxejadora algeriana or a la seva categoria, presentarà una querella contra tots aquells que van assetjar les xarxes i van difondre amb malícia que ella era un home. Khelif ha afirmat que lluitarà per la justícia, la seva dignitat i el seu honor. Tot plegat el dia després que s'acabessin els Jocs Olímpics amb la cerimònia de clausura, una cerimònia que va donar pas a Los Angeles 2028 i que va mostrar el pes i el poder d'estrella que té la ciutat americana, amb aparició de Tom Cruise i la música d'artista com Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg o Dr. Dre. Uns Jocs Olímpics, per cert, que deixen 6 medalles per esportistes catalans, 3 medalles d'or i 3 de bronze, mentre que la delegació espanyola n'ha sumat 18. El liderat en aquest medaller ha estat pels Estats Units, que ha acabat encapçalant amb un total de 126 medalles, 40 de les quarts d'or. D'or, també 40 d'or en té la Xina, que ha acabat amb 91 medalles, i tercer, el medaller ha estat el Japó, amb 45 medalles respectivament. I per tancar els Jocs, el Comitè Olímpic Internacional ha decidit reassignar la medalla de bronze de la competició de terra i li donarà a la romanesa Anna Barboso i li traurà l'americana Jordan Chiles després de la reclamació del país romanès.
Catalunya Informació.
Fora de París, en tennis, aquesta nit a les 11, hora catalana, Marcel Granollers i Horacio Ceballos disputen la final del torneig de dobles de Montreal, al Canadà. La parella jugarà contra el nord-americà Ram i el britànic Salisbury. I avui comença, de fet ha començat ja, el Tour de França femení amb la primera etapa. Es duen uns 40 quilòmetres, una mica menys, de la primera etapa amb el gran grup ajuntat en una ruta entre el Rotterdam i la Haia.
Són dos quarts de dues, ja en marxa el govern presidit per Salvador Illa. Des de fa una estona s'estan fent els tradicionals traspassos de carteres, just després que els 16 nous consellers i conselleres hagin pres possessió del càrrec. Illa ha destacat que el denominador comú de tots ells és la vocació de servei públic i de governar per tothom. Hamas avisa que no pensa anar a la pròxima reunió prevista aquesta setmana per negociar un alto el foc a Gaza. Reclama als mediadors que abans facin complir les qüestions ja acordades a Israel, que continua amb els seus atacs contra la franja palestina. I a Ucraïna, Rússia està evacuant els habitants d'una segona regió fronterera, això davant l'ofensiva de Kiev, que hauria entrat uns 30 quilòmetres en territori rus, en una acció inèdita des que va començar la guerra fa pràcticament 2 anys i mig. Aquests són els temes més destacats, però en aquesta segona part de l'informatiu us parlarem també del primer xai modificat genèticament a tot l'estat. Li han posat de nom Teodoro i ha de servir, entre altres coses, per entendre millor la fecundació en l'espècie humana. Parlant de xais, anirem a la serra de Boumort, al Pallars Jussà, on creix la preocupació dels ramaders pels atacs de gossos salvatges contra ovelles. Ja n'han mort o desaparegut una trentena. I continuant amb el sector primari, us parlarem d'una nova associació en defensa dels agricultors i dels ramaders que ha nascut arran de les tracturades de fa uns mesos de l'anomenada Revolta Pagesa. I als esports, Marc Andrés, aquest vespre s'estrena a Montjuïc el nou Barça de Hansi Flick.
Sí, amb el trofeu Joan Gamper, Barça-Mònaco, un partit que es començarà a disputar a les 8 del vespre, però que des de les 7 podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDT. Un Barça que, per cert, per aquest partit ha fet oficials els dorsals. Destaquem el número 2 per Pau Cubarsí i el 20 per l'home que avui serà presentat, Dani Olmo.
I el temps, després d'un matí de sol, la tarda arriba amb ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, localment intensos i fins i tot acompanyats de pedra. La calor més intensa registrarà a Ponent amb màximes de fins a 39 graus. El nou govern presidit per Salvador Illa ja està en marxa. Els 16 consellers i conselleres han pres possessió del càrrec en un acte sobri aquest matí al Palau de la Generalitat. Illa ha destacat que el denominador comú de tots ells és la vocació de servei públic i la voluntat de governar per tothom per millorar Catalunya.
Aquesta és la clau, el fil conductor, la pedra angular del que pretén que sigui l'acció del govern que avui ha pres possessió. Transformant el que hem anomenat la tercera gran transformació de Catalunya per millorar-la, la societat catalana, des de les institucions, és a dir, des del servei públic. En un context de canvi d'època.
El president Salvador Illa ha dissenyat un govern transversal on hi ha figures de pes del PSC, independents, perfils tècnics i alguns exdirigents de Junts, de l'antiga Convergència i Unió i excàrrecs de l'executiu d'Esquerra Republicana. Demà el nou govern farà la primera reunió de treball. Després de la presa de possessió del nou govern, ja estan en marxa els traspassos de carteres entre els consellers sortints i els entrants. Dos dels pesos pesants del nou govern, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la titular d'Economia, Alicia Romero, ja han rebut les carteres dels seus antecessors. Anem cap al Palau de la Generalitat, Sílvia Solanes.
Doncs sí, a aquesta hora s'han fet ja els primers traspassos de cartera, les previstes al Palau de la Generalitat i a la Casa dels Canonges, on hi ha el Departament d'Exteriors. Justament el nou titular del Departament, Jaume Duch, fins ara portaveu del Parlament Europeu, ha dit que espera poder aportar la seva experiència europea.
Penso que es poden fer moltes coses molt ben fetes. Penso que segurament em trobaré un departament molt desenvolupat.
ha estat fins ara l'únic nou conseller que hem pogut sentir. Els anteriors traspassos han estat molt sobris a la sala Torres Garcia del Palau. Allà Alicia Romero ha rebut la carpeta d'Economia, en concret una idea finançament singular, una de les pedres angulars d'aquest acord entre socialistes i republicans per la investidura. Aquesta cartera l'ha rebut de la mà de la consellera sortint, Natàlia Masguix. També allà Laura Vilagrà ha fet el corresponent traspàs al nou conseller de Presidència, Albert Dalmau, i al d'Esports, Berni Álvarez. Ara, en quart de dues, hi ha previst el traspàs a Interior cap a la nova consellera Núria Parlon.
Gràcies, Sílvia. Bon dia.
Bon dia.
Salvador Illa deixa la gestió de la crisi climàtica en mans de Sílvia Paneque, que assumeix una macrocartera on la transició ecològica conviurà amb habitatge i territori. Les entitats ecologistes li reconeixen la seva capacitat per gestionar temes tan complexos com la sequera, però temen que el model de creixement que defensa el PSC xoqui amb el que es necessita per preservar el medi ambient i fer la transició cap a un model econòmic més sostenible. Depana o Ecologistes en Acció, que havien demanat la recuperació de la Conselleria de Medi Ambient amb rang de vicepresidència, es confessen decebuts per no haver-ho aconseguit i valoren així el fet que finalment Transició Ecològica estigui a la mateixa Conselleria d'Habitatge i Territori. Laia Serra és una de les seves portaveus.
Ajuntar urbanisme i medi ambient, si es prioritza el medi ambient davant de l'urbanisme, doncs pot estar bé, perquè així organitzes l'urbanisme en funció de les necessitats dels espais naturals. Però si ho fem a la inversa, tenim el perill d'estar ordenant el territori en funció dels interessos doncs, especulatius i urbanístics.
La sequera i la gestió de l'aigua és un dels grans reptes que Sílvia Paneque haurà d'assumir com a consellera. Des d'Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Maschio, li planteja un primer repte.
Què farem amb aquelles infraestructures de gestió en alta, és a dir, de competència de la Generalitat, que estan damunt de la taula? Les noves dessalinitzadores, les noves estacions de regeneració. Nosaltres creiem que això ha d'estar en mans públiques, perquè serien diners que tindríem en una estructura d'estat amb capacitat d'inversió i amb capacitat de garantir l'assequibilitat dels rebuts.
Els ecologistes celebren que l'acord de govern del PSC amb Esquerra i els Comuns descarti projectes com el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona, el Hard Rock o la protecció dels espais naturals al voltant de l'aeroport del Prat. El sector agrari reclama al nou govern d'Illa que la Conselleria d'Agricultura, encapçalada per Òscar Ordeig, tingui el pressupost necessari, ara que anirà desvinculada de la cartera de transició ecològica. Una separació que ha sorprès. Defensen que el nom no soluciona els problemes de la pagesia si no hi ha recursos econòmics al darrere. Lleida, Noelia Caselles.
Durant les grans manifestacions pageses, una de les reivindicacions va ser que la Conselleria, aleshores d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, recuperés el nom tradicional i que hi aparegués Agricultura. En el nou govern, la Conselleria es diu d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i deixa d'incloure l'apartat dedicat al medi ambient que assumirà territori. Les organitzacions agràries valoren positivament recuperar el nom, però el canvi aixeca algun recel. Jordi Ginebreda, de la Revolta Pagesa, i Joan Cavall, d'Unió de Pagesos.
Els pagesos estem contents de tenir la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia, però la nostra demanda no era que partissin les dues conselleries, que ho divisin en dos.
Que tingui un pressupost suficient per fer polítiques. Fins ara, amb una conselleria que estava integrada amb l'altra, doncs hi havia més recursos econòmics, no?, que es podien orientar d'una manera o una altra, i ara esperem doncs que no sigui la ventafocs del govern com ha sigut moltes vegades si va sola.
Sobre el nou conseller Òscar Ordeig, hi ha consens que es tracta d'una persona que coneix bé el sector i, per tant, diuen que cal posar-se a treballar immediatament i garantir els recursos. Ginebreda, de la Revolta Pagesa, Joan Carles Massot, de JARC, i Pere Roquer, de Saja.
Que escolti la pagesia i que ajudi la pagesia, i que deixi de ser un departament que fiscalitzi la pagesia i sancioni la pagesia.
El que podem tindre, si és un 2, si és un 1,5 o si és un 4, o si és un 4%, per nosaltres ha de ser molt clar que hem de prioritzar sempre l'agricultor que viu en realitat de l'agricultura, l'agricultor professional.
Ficar el màxim de pressupost possible per a que aquesta regeneració del sector agroalimentari que estem dient des de les organitzacions agràries sigui efectiva i real, perquè la gent torni a estar tant al sector agrari com als nostres pobles.
Les organitzacions reclamen al conseller que el seu nou equip el formi gent coneixedora del sector.
El Pròxim Orient, Hamas afirma que no anirà a la propera reunió per negociar un alto al foc a Gaza. Reclama als mediadors que facin complir a Israel el pla Biden en lloc de fer més rondes de negociacions. L'organització islamista considera que les noves propostes de l'estat hebreu donen cobertura a la seva ofensiva a Gaza i li concedeixen temps per continuar-la fent. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Hamas reclama als mediadors que presenten abans un pla concret per a posar en marxa el pla Biden per a un alto el foc en lloc d'analitzar noves propostes d'acord. La proposta que el president nord-americà va presentar a finals de maig preveu una primera fase d'aplicació immediata amb una treva de 6 setmanes i intercanvi d'alguns dels hostatges per presos palestins. Israel també hauria de retirar els seus soldats de les principals ciutats de la franja. Aquesta és una de les principals necessitats de Hamas, que torna a patir una dura ofensiva al sud de la franja, especialment a la ciutat de Khan Yunis, on novament s'ha forçat el desplaçament de milers de civils, gent desesperada a la que han obligat contínuament a marxar i que ara torna a deixar-ho tot darrere.
Volem pau i volem viure. Els nostres fills estan morint sota les runes. On podem anar? Unes vegades ens diuen aneu cap aquí, altres aneu cap allà. On hem d'anar? Estem cansats i ens estem morint. La gent no té diners per evacuar el seu barri, així que agafen la roba i fugen com poden amb els seus fills. Fugen de la mort.
Israel també ha reconegut avui la mort d'un soldat en un combat al sud de la franja. L'acord d'alto el foc a Gaza s'ha convertit també en un element clau per evitar l'escalada del conflicte a tota la regió i frenar l'amenaça de resposta de l'Iran i els seus aliats a les morts dels alts dirigents de Hamas i Hezbollah. De fet, el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, ha reclamat el pacte després de parlar amb el seu col·lega nord-americà Lloyd Austin. Els Estats Units han anunciat l'enviament d'un dels seus submarins a la zona, una informació que normalment no es revela, però a la que s'ha volgut donar publicitat per actuar com a element de dissuasió davant possibles atacs.
Rússia ha començat a evacuar els habitants de la regió de Belgorod davant la pressió militar creixent de l'exèrcit ucraïnès a la frontera. És la segona regió russa que Moscou ordena evacuar després de Kursk, objectiu de l'atac més important en territori enemic des de la invasió. El govern de Kiev informa que milers de soldats ucraïnesos han aconseguit penetrar fins a 30 quilòmetres a l'interior de Rússia. Segons fonts oficials, que cita l'agència France Press, la campanya ha buscat desestabilitzar el país veí i ho hauria aconseguit. De fet, la campanya militar d'Ucraïna hauria agafat aparentment per sorpresa l'exèrcit rus. Les tropes de Moscou asseguren que han aconseguit aturar l'atac a Kursk i que estan recuperant el control de la zona, tot i mantenir l'evacuació. Tot plegat mentre Ucraïna i Rússia s'acusen mútuament del foc que s'ha declarat aquesta nit a la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, que està en territori ucraïnès, però sota control rus. Segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, el foc ja s'ha controlat i no ha suposat cap risc. Més de 700 migrants han travessat el canal de la Mànega les últimes 24 hores amb destí al Regne Unit, segons informen les autoritats britàniques. En total es van detectar 11 embarcacions pneumàtiques, de les quals en van naufragar una amb 55 persones a bord. Dues van morir i la resta les van rescatar. És una xifra rècord de desembarcaments des que els laboristes van arribar al poder a principis de juliol. Les travesses migratòries augmenten a l'època d'estiu al canal de la Mànega. En el que portem d'agost, més de 1.400 persones han creuat les seves aigües. 9 han mort en l'intent. En plana cultural, més de 30.000 persones han passat pel festival Sons del Món, que es va acabar ahir a la nit a Roses, a l'Alt Empordà. Els organitzadors en fan un balanç molt positiu, amb una mitjana d'ocupació dels concerts del 85%. Girona, Fèlix Martín.
Mitjana d'ocupació del 85%, però molts concerts tenien entrades exaurides, com el de l'estrena del festival el dia 1 de David Bisbal.
Bona nit a tothom, Roses!
També han actuat a Roses, entre d'altres, Antonia Font, Sergio Dalma, Oques Grasses, Luz Casal, God Save the Queen o Joan Dausà. Per contra, es va suspendre el concert d'Anastàcia per malaltia de la cantant. El director dels Sons del Món, Xavi Pasqual, destaca els resultats.
El festival s'ha demostrat que està plenament consolidat. Doncs aquestes més de 30.000 persones representen que els concerts, tot i l'anul·lació d'Anastàcia, han registrat un 85-90% d'ocupació.
I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agrada...
A més, de les actuacions més multitudinàries de la Ciutadella de Roses, el Sons del Món ha organitzat també diferents activitats vinculades a la gastronomia i al vi. Destaquen una sèrie de concerts més íntims en cellers de l'Odeon Empordà, amb noms com Maria del Mar Bonet, Albert Pla o la Ludwig Band, però també el Village, situat a la mateixa Ciutadella.
També s'ha demostrat que el Village, que és un lloc on hi ha la promoció del producte quilòmetre zero, talent local rosinc, doncs aquest any ha registrat unes xifres d'assistència de prop de 5.000 espectadors, i els concerts, els cellers i els tastos, que tots han registrat sold-outs.
Els Sons del Món va tancar la nit a Roses, la 17a edició, amb les actuacions d'Ariox i de Tietz.
El convent de Sant Francesc de Montblanc, a la Conca de Barberà, acollirà aquesta nit el concert inaugural del Festival Jordi Savall. La quarta edició està dedicada a la convivència i a les músiques del món. Tarragona, Ricard Boigues.
Aquest convent del segle XIII ha estat l'escenari triat per obrir el festival a les 10 amb una actuació dedicada a l'amor a través de la música italiana del segle XIV. El concert d'Intactus, un referent en la interpretació de la música medieval i del Renaixement, encapçala un programa amb 13 propostes i noms internacionals com Alfia Bakiva, Luca Guglielmi i Paolo Pandolfo. El mestre Savall torna a aprofitar la música per crear llaços entre cultures.
L'estructura del festival està dedicada al diàleg intercultural, però a través de la seva riquesa i a través de l'acceptació de l'altre. La música és la que ens permet de dialogar amb qualsevol cultura, perquè la música no necessita cap traducció, no necessita cap interpretació, sinó que ella es dirigeix directament al cor.
Jordi Savall dirigirà els grups Esperion 21 i Orfeus 21 demà en un concert homenatge a Marco Polo en commemoració dels 700 anys de la seva mort. Serà al monestir de Santes Creus. L'edició d'enguany torna a fer una aposta pels conjunts musicals joves i emergents. També destaca la presència femenina. Un exemple és el concert que oferirà el 15 d'agost a Santes Creus les musicians de Les Concerts des Nacions, una orquestra integrada exclusivament per dones joves. L'organització espera arribar enguany als 6.000 espectadors.
Passa un minut de 3:15. Donem un cop d'ull al temps. Néstor Gómez.
Del matí assolellat parlem de cara a una tarda cada cop amb més núvols al nord del país, sobretot al Pirineu, on a partir de les 2 del migdia ja començaran a caure les primeres precipitacions, alguns ruixats a qualsevol punt del Pirineu, si bé les pluges més copioses, les més intenses, cauran cap al Pirineu Oriental i d'aquí podrien desplaçar-se cap al Solsonès, cap al Berguedà i cap a Osona. Uns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i també de calamarsa. A la resta del país, ambient assolellat, sobretot a la façana costanera, on no faran leguits aquells banyistes que s'acostin a les platges, i una mica més de núvols inofensius cap a l'interior. Tot això dintre d'un marc càlid, perquè de nou les temperatures alçaran fins als 39 graus a Ponent i 37-38 graus cap a la resta del Pla de Lleida i també cap al Pallars. Unes temperatures que clarament davallaran de cara als propers dies. A partir de dimecres, o diríem que dimecres, canvi de temps amb arribada de ruixats, de pluges i temperatures ja normalitzades.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, ja les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
12 minuts per les 2. Més notícies. Investigadors del CSIC han obtingut el primer xai modificat genèticament de tot l'estat, l'anomenat Teodoro, i conté una mutació en un gen potencialment implicat en la fecundació. La fita servirà per estudiar errades reproductives en animals de granja i servirà també de model per entendre millor la fecundació en l'espècie humana. La investigació ha estat desenvolupada pel grup de recerca del Departament de Reproducció Animal del CSIC. Han utilitzat tecnologia d'editatge genètic, mètode CRISPR, per generar modificacions en embrions bovins i ovins produïts completament in vitro. Això els ha permès estudiar la funció de molts gens implicats en diferents processos biològics. En aquest cas, han anat un pas més enllà i han fet néixer el xai, i això també els permetrà obtenir gàmetes d'aquest animal modificat per fer recerques posteriors. Les ovelles mortes o desaparegudes pels atacs de gossos salvatges a bou mort ja pugen a la trentena. Així ho confirmen els ramaders afectats, que ja van haver de baixar els seus ramats abans d'hora. El sector assegura que està en perill i denuncia inacció per part de la Generalitat davant d'atacs també d'ossos i llops. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Concretament, són 30 animals morts o desapareguts, 28 ovelles i dues cabres, a més 9 ovelles ferides. És el balanç final després dels atacs de gossos salvatges a Beaumort, que, segons el portaveu de Revolta Pagesa, Gerard Cardona, continuen lliures.
Van fer tot el cens amb el veterinari i resulta que entre mortes i desaparegudes hi ha 30 ovelles. I de ferides n'hi ha 9, que clar, ara cal veure les que sobreviuran, les que continuaran o tornaran a ser productives o les que ja quedaran malament de per vida i ja no tornaran mai més a ser res. Els gossos segueixen allí, no, ni s'han abatut, ni s'han capturat, ni res, i clar, aquesta gent no tornarà a la muntanya l'any que ve si no s'ha pres cap mesura amb aquests animals.
Els atacs de fauna salvatge ja van provocar que dos ramaders d'Hortoneda retiressin l'any passat, i ara aquest any també, els seus ramats de Beaumort. Rafael Noray és un d'ells i denuncia que no es tracta d'un cas aïllat.
Nosaltres allí teníem una licència de pastures pagada, teníem uns plans per aquest estiu i se m'han anat tots en l'aire. I el pitjor és que aquest és un problema de Pirineu. Vull dir, nosaltres ens han atacat les gossos, amb un altre xicot que hi havia allí l'altre dia, doncs, li van atacar, li van matar dos vedells i li van fer-hi una vaca a l'osso a dins, també es planteja plegar. A la zona del Berguedà i al llop, és a dir, que a poc a poc ens doncs, estan asfixiant i que les vides de forma tradicional i ancestrals s'estan acabant.
Els ramaders carreguen contra la Generalitat, a qui acusen d'ofegar el sector i oferir solucions inviables, i volen convocar una taula de negociació amb el nou govern per tractar la situació, una situació que qualifiquen de molt greu.
Pocs mesos després de les tracturades i mobilitzacions de la Revolta Pagesa, ha nascut una nova associació que vol agilitzar els tràmits administratius al sector primari. La nova entitat farà propostes de millora al sector públic perquè simplifiqui la paperassa que ofega el dia a dia de la pagesia. Solsona, Eloi Barrera.
L'Associació d'Entitats Assessores Agràries s'ha creat per transmetre les necessitats de la pagesia davant de l'administració pública. Una administració massa jerarquitzada i complexa, segons la presidenta de l'entitat, Maite Monclús.
Fruit de la necessitat d'un món cada vegada més complex, a nivell normatiu, a nivell d'administració, doncs vam creure la necessitat d'associar-nos per a poder tenir més força i defensar els nostres interessos, que al cap i a la fi no deixen de ser els interessos del sector al que oferim els nostres serveis, que és el sector primari.
Són una vintena d'entitats assessores agràries de tot el país que estan acostumades a fer tràmits amb el sector públic. Per això els faran propostes de millora, per simplificar la paperassa que complica tant la vida als pagesos.
Vehicular, fer digerible tota aquesta complexitat per a que les explotacions puguin dedicar-se al que s'han de dedicar, que és produir de la millor manera possible, complint la normativa, benestar animal, condicionalitat, etcètera, etcètera, complint la normativa, però d'una manera fàcil. I aquí entrem nantres, i per això estem nosaltres.
L'associació confia que el Departament d'Acció Climàtica i les altres administracions implicades els escoltin i facin canvis per ser més eficients.
Alguns pobles de la Selva i la Garrotxa han hagut d'incrementar la seguretat privada a les festes majors, tot plegat després que en diversos municipis s'ha detectat la presència de grups violents que busquen baralla. Girona, Ariadna Reche.
Diversos pobles de la Selva i la Garrotxa han incrementat la seguretat privada a les festes majors. Això després de diversos incidents provocats per grups de joves violents que s'hi desplacen buscant baralles. Marc Puig és l'alcalde de les Planes d'Hostoles i Maria Rosa Vila, l'alcaldessa d'Amer.
Veient els fets que es van produir en les festes majors dels pobles del voltant, de seguida vam tenir clar que aquí a les Planes havíem de fer un reforç extra amb seguretat privada, molt coordinats també amb el cos de Mossos d'Esquadra.
Surten a picar, surten a fer mal, no pot ser que no els hi donem la tranquil·litat als pares i la seguretat.
També s'ha detectat que aquests grups violents inicien les baralles pels vols de quarts a 6 de la matinada, aprofitant el canvi de torn del cos de Mossos d'Esquadra.
L'experiència del que havia passat a pobles veïns amb aldarulls provocats de matinada per grups de joves va alertar a municipis com les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, o Amer, a la Selva. Els dos alcaldes, Marc Puig i Maria Rosa Vila, expliquen que calia fer aquest reforç per donar tranquil·litat a les famílies.
Catalunya Informació.
La pianista Yuja Wong, considerada una de les millors de la seva generació, ha tancat la 38a edició del Festival Castell de Peralada. Ho ha fet amb un concert d'excel·lència a l'Església del Carme, Peralada, Ariadna Reche.
La virtuosa pianista Yutja Wang ha estat l'encarregada de tancar la 38a edició del Festival Castell de Peralada. Ho ha fet amb un concert singular de petit format a l'Església del Carme. Oriol Aguilar és el director artístic del festival.
Hem volgut recuperar aquesta tradició del piano. Ho vàrem fer amb Yunham Lim, el pianista coreà de 20 anys, i ara ho fem amb un dels noms més importants del planeta, Yutja Wang, que ha debutat a Peralada i que poques vegades doncs, haurà estat tocant per un auditori doncs, de tanta proximitat.
Sola damunt l'escenari, amb l'única companyia d'un piano de cua, Wang ha deixat el públic bocabadat amb el recital que ha fet palès un cop més el seu talent. Amb música de compositors com Debussy o Chopin, l'artista ha demostrat la seva excel·lència al piano, tocant fins i tot amb una sola mà la peça Estudi per la mà esquerra de Blumenfeld. Els assistents l'han ovacionat en més d'una ocasió durant el recital frenètic en què, com és característic de Wang, la pianista ha enllaçat peces durant prop de dues hores.
És que ha sigut magnífic. Jo soc estudiant de piano i això és un altre nivell, amb la sensibilitat i, bueno, magnífic.
Sembla que les mans corrin per les tecles, que els hi doni vida, que té una expressió més ella, una passió que li posa, que sembla que el piano invadeixi tot. L'església se li ha quedat petita. Brutal.
El Festival Castell de Peralada tanca amb aquest recital de piano la 38a edició, que va començar el 19 de juliol i ha programat 14 espectacles de música clàssica i dansa.
5 minuts i seran les dues.
Els esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre tindrem la presentació oficial del Barça a Montjuïc. A partir de les 8, Barça i Mònaco en una nova edició del trofeu Joan Gamper, un enfrontament que servirà per presentar la plantilla blaugrana davant l'afició, en especial el tècnic Hansi Flick i el fitxatge anunciat divendres passat, Dani Olmo. El partit, per cert, el podreu seguir a la sintonia de Catalunya Ràdio amb la TDT des d'una hora abans, a partir de les 7 de la tarda. Per l'enfrontament, el Barça ha fet oficials els dorsals amb la novetat del número 2 per Cubarsí i el debutant Olmo lluirà el 20. Qui no jugarà al Gamper d'aquest vespre serà precisament l'antic dorsal 20 del Barça, Sergi Roberto, que va anunciar que marxa.
Culers, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts. El primer equip han estat 11 anys. Me'n vaig orgullós i orgullós de ser el capità del club de la meva vida. Gràcies de tot cor al club i a l'afició per fer d'aquests 18 anys el millor viatge possible. Visca el Barça per sempre.
Demà dimarts a les 12 del matí, el fins ara capità del primer equip s'acomiadarà del club en un acte institucional a l'Auditori 1899. I parlant de dorsals, l'Atlètic Club ha fet oficials els seus i li ha donat el 10 a Nico Williams.
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Oh, vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. Vale. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él.
Més coses. A l'Espanyol, el club blanc i blau ha presentat de cop 3 fitxatges, una presentació que ha seguit en directe el nostre company, el Sergi Martínez.
D'una tacada, l'Espanyol ha volgut presentar les 3 últimes incorporacions, el txec Àlex Kral, l'argentí Alejo Vélez i el francès Irving Cardona. Tots tres contents i amb moltes ganes de començar la competició vestint la samarreta blanc i blava. I no seran els últims en arribar, o això és el que ha donat a entendre el director esportiu Fran Garagarza.
Tenemos muchas limitaciones y no es fácil. Es obvio que estamos justos económicamente, pero creo que también tenemos que hacer una virtud de eso, ¿no? Y a ver si logramos, bueno, en esos 15 días que quedan, que pudiéramos tener un poco ese cierre si se pudiera. Estamos tranquilos y sí aprovecho para dar un mensaje de tranquilidad a la afición de que bueno, estamos en la línea del diseño esperado.
A l'espera de més fitxatges, Àlex Kral i Alejo Vélez recordem que ja van debutar en l'últim partit de pretemporada tenint els primers minuts contra el Heidenheim alemany.
Mentrestant, el Girona espera poder tancar en les pròximes hores el fitxatge del davanter macedoni Bojan Miovski, que prové de l'Aberdeen escocès, on hi ha jugat les dues darreres temporades. Miovski té 25 anys i aquesta última temporada va fer 26 gols. L'operació es podria tancar al voltant dels 8 milions d'euros entre fixes i variables i l'objectiu del Girona és que el jugador pugui estar disponible per debutar aquest dijous a la Lliga al camp del Betis. I en mercat internacional és molt a prop de confirmar-se el fitxatge de João Félix pel Chelsea. El futbolista portuguès s'ha dit l'any passat al Barça no té lloc a l'Atlético i l'operació amb el club anglès es tancaria per uns 60 milions d'euros.
L'actualitat esportiva a fons.
Últim dia de viatjar cap a París.
Els Jocs Olímpics de París
a Catalunya Informació.
I ho fem amb la notícia del dia, que és que Ayman Khelif, la boxejadora algeriana or a la seva categoria, presentarà una querella contra tots aquells que van assetjar-la a xarxes i van difondre amb malícia que ella era un home. Khelif ha afirmat que lluitarà per justícia, per dignitat i per honor. Tot plegat el dia després que s'acabessin els Jocs Olímpics amb la cerimònia de clausura, amb un record per Barcelona 92.
Mesdames, messieurs, les athlètes, merci de quitter la scène pour la suite du spectacle.
Atletes, si us plau, baixin de l'escenari. Es va demanar per megafonia, com fa 32 anys ho va fer la veu de Constantino Romero.
Catalunya Informació.
I fora dels jocs, però relacionat amb París, avui ha començat el Tour de França femení. Una ronda sense catalanes, ja que Mireia Benito, l'única que estava prevista per participar, va anunciar que tenia Covid i ha causat baixa. Per començar, etapa inicial plana de 123 quilòmetres entre Rotterdam i La Haia, ara mateix a 68 quilòmetres de la meta, una escapada a un minut del gran grup, la italiana Cristina Tonetti.